Codina i Abelló, que ens parlarà doncs, del tema que ens porta avui aquí, que és els usatges de Barcelona i el naixement del dret català. En relació doncs, amb els temes que han anat sorgint en aquests debats, diàlegs d'història urbana i patrimoni, hem anat fent també en algun moment determinat, en alguns moments, incidència en els temes de la Barcelona de la Baixa Edat Mitjana, que és un tema que en relació amb la idea del museu, evidentment, d'abraçar diversos aspectes i diversos moments de la història de Barcelona i, en tot cas, una visió àmplia i panoràmica de la història de Barcelona, en tant que, doncs, com el seu nom diu, però els seus espais expositius potser no tant, doncs, Museu d'Història de Barcelona, obrint-se a aquesta visió panoràmica de la història de la ciutat que, a la vegada, no, tot això s'insereix dintre d'un projecte de recerca a llarg termini que és un projecte que portarà a una exposició sobre la Barcelona del segle XV. I per tant, diguem, és un tema en el qual anem fent recerca, fent debat, recollint aportacions i en tot cas enriquint els nostres punts de vista. En aquest sentit, doncs, la visió del doctor Dina sobre els orígens del dret i la seva visió, diguem-ne, tant des, com a persona medievalista, però a la vegada, com a persona dintre del medievalisme doncs, interessada en la història del dret i cosa de la qual ha donat diversos fruits, com el seu estudi sobre, que ens assenyalava, no? Sobre els testaments dels reis catalans fins a Joan II, i alhora, diguem-ne, doncs, això, el treball que d'alguna manera surt avui, doncs, sembla que la persona ens pot donar un punt de vista prou interessant i prou suggerit. No? Per tant, doncs bé, jo no puc fer res més que cedir la paraula i abans, doncs, simplement permeteu-me això. Aquesta és l'última sessió del cicle d'aquest curs, però ja ens podem emplaçar pel dia 20 de setembre, pel dilluns dia 17 de setembre, el proper debat seria el dia dilluns 17 de setembre, en aquest cas, doncs, a càrrec del Xavier Casanef, sobre cinema i Barcelona. En tot cas, per tant, doncs, aprofitar, encara que sigui la introducció, potser hauríem de fer al final, però al final doncs, farem una mica de debat i de roda d'intervencions i, per tant, doncs, potser pot quedar més desordenat, prefereixo fer-ho ara, doncs ja desitjar un bon estiu, agrair doncs, el seguiment de tot el curs i convocar-vos per anar ja per enllaçar doncs, amb el proper curs a partir del mes de setembre. I a partir d'aquí, doncs, jo ja no tinc res més a dir i qui té la paraula doncs, és el doctor Dina i els usatges de Barcelona. Moltes gràcies.
Oh, gràcies. Bé, efectivament, quan em van demanar que fes una xerrada sobre els usatges de Barcelona i se'm va demanar també doncs, un mica el títol de la conferència, em va semblar realment interessant connectar el fet d'aquest document jurídic que són els usatges de Barcelona, aquest codi feudal, com indico aquí, lligat al que és el primer testimoni de dret que s'anirà i que s'aplicarà a tot Catalunya en diferents moments, en diferents èpoques d'aquest període de la plena edat mitjana, finals del segle XI, fins a final del segle XII. I per tant té una especial significació parlar d'aquest recull de lleis, d'aquest codi feudal, que és els usatges de Barcelona. Jo he dividit la meva conferència en dues parts, dos apartats. Un primer és que parlaré pròpiament dels usatges de Barcelona, d'alguns dels aspectes, del procés de per què es crea, per què es promulga, el seu origen, el procés de formació i comentar alguns dels articles. Els usatges de Barcelona en el que es considera el nucli originari, que és el que em centraré en la xerrada, es compon de 135 articles i naturalment seria possible parlar de tots ells, i per tant el que faré és, diguem-ne, fer una selecció d'aquests articles i sobretot relacionar-los amb la societat de l'època. El dret, ho veurem de seguida, no és més que un reflexe de la societat. És el conjunt de normes que en un moment determinat es creen, es promulguen per regular la convivència d'una determinada col·lectivitat, d'un determinat nombre de persones. I per tant és en aquest sentit en el que té una relació directa amb aquesta societat. No hem d'entendre les lleis com quelcom que estigui fora de la societat, sinó que està perfectament reflectit, o si reflecteix, més ben dit, la societat en aquestes lleis. Els usatges de Barcelona són un dels primers codis feudals. Què volem dir el codi feudal? Doncs un codi en el que recull gran part de les lleis que s'aplicaran durant el feudalisme, durant la societat feudal catalana. Els primers són del sud de França i d'Itàlia i molt aviat també apareix el dels usatges de Barcelona. Amb aquesta singularitat, que és que s'aplicarà primer al comtat de Barcelona i després a tot Catalunya, però en canvi no s'aplicarà a la resta de la corona d'Aragó, quan, com veurem, perquè també parlaré d'això, en el segle XII es produeix el naixement de la corona d'Aragó amb la unió dinàstica entre el comte de Barcelona i la filla del rei d'Aragó, i aleshores aquest fenomen, que com dic també comentaré en el seu moment perquè té una relació en tot el procés també de formació dels usatges, permet diferenciar clarament aquest fet, i és precisament una de les característiques de la corona d'Aragó el fet de que cada territori té un dret propi, primer Aragó i Catalunya, després València, Mallorca, etc. Com dic, per tant, la primera part serà dedicada essencialment a l'estudi dels usatges i després, un segon punt, potser una mica més breu, parlaré de la relació, diguem, dels usatges com a font de dret i sobretot amb el procés de formació i consolidació de Catalunya. I per tant farem esment alguns fets fonamentals d'aquest període, del segle XII essencialment, com és la unió amb Aragó, com és la conquesta de l'anomenada Catalunya Nova, perquè serà en aquests territoris on finalment arribaran també els usatges, on s'aplicarà els usatges, les comarques, diguem-ne, del sud de Lleida, les comarques tarragonines, per dir-ho de manera general, de manera, diguem-ne, global. El terme usatge equival a costum. Em dic aquí, usatge equival realment a costum, a ús. I efectivament veurem exemples molt clars de com neixen aquestes lleis. És molt corrent en l'època medieval que el dret neixi a base del costum. El costum, en el sentit de la repetició d'una determinada conducta, d'uns determinats actes, que arriba un moment que són acceptats per la comunitat com a llei. I molt sovint són recollits per escrit, que és el que succeirà evidentment amb els usatges. Com dic, veurem exemples molt clars al llarg d'aquesta primera part de la xerrada en què es veu molt clarament que és el costum el que ha imposat la norma i el que ha fet que aquell costum es converteixi en llei. La primera qüestió a plantejar-se és per què es creen, per què es promulguen els usatges. En les lleis actuals hi ha al principi el que se'n diu la llei de bases, és a dir, s'explica el per què es promulga aquella llei. És quelcom que ve donat sobretot a tota la reforma que hi va haver al segle XIX, amb la codificació, etc. En l'època medieval trobem que, curiosament, també en alguns moments tenim referències en aquesta qüestió. Esclar, la primera qüestió que podem plantejar-nos és quina és la llei, el dret que s'aplica als comtats catalans abans, diguem-ne, del segle XI, abans de mitjans del segle XI. Fixeu-vos que parlo de comtats catalans. Als segles 8, 9, 10, quan arran de la primera ocupació dels carolingis, que acaben amb una part de la dominació musulmana de l'anomenada Catalunya Vella, hem de parlar de comtats catalans. En aquell moment no es pot parlar de Catalunya, rigorosament, històricament. Es pot fer a nivell general, a nivell global, per entendre que evidentment l'origen de Catalunya neix en aquests comtats. però en aquests primers segles anteriors, i com dic, és una sèrie de comtats amb comtes diferents. Comença a haver-hi, evidentment, elements comuns, com el cas de la llengua, ja en parlaré també més endavant d'això, al segle 10, 9-10, és clar que la llengua que es parlava en aquests territoris és ja el català, ja no es parla el llatí vulgar de l'època anterior, però fora d'això no hi ha altres elements, diguem-ne, que permetin parlar com a tal de Catalunya. Com dic, en aquesta època anterior és el dret visigòtic, dret del segle VI i VII, el que s'aplica en els documents que conservem, testaments, compravendes, judicis, en els quals inclús hi ha referències explícites a que s'aplica tal article, tal llibre, tal llei. És, diguem-ne, una perduració que es dona en alguns altres casos, per exemple, el Regne de Lleó, però que en canvi no es donarà a Castella, ni es donarà a altres territoris en què hi havia hagut també pobles d'origen germànic. Què succeeix a partir del segle XI? Hi ha unes noves circumstàncies polítiques i socioeconòmiques que fan que les lleis de visigòtiques, que estaven contingudes en el Liber Iudicum, en el llibre jutge, són insuficients per regular aquesta nova situació política i socioeconòmica que és la societat feudal. Per això ja hem començat la xerrada parlant que es tracta d'un codi feudal. És significatiu que, com he dit fa un moment, aquesta insuficiència de la llei visigòtica és recollida en els propis usatges. En el començament dels usatges es diu, els usatges originàriament són redactats en llatí i després se'n fan traduccions al català. Una traducció d'aquest inici dels usatges diu: com el comte Ramon Berenguer I veia que no podien observar-se les lleis godes en els plets, promulgà aquests usatges en virtut de la facultat derivada del llibre jutge. Fixem-nos que sembla un cert contrasentit. Si s'admet el que diu el llibre jutge, que és la facultat que té el comte per crear lleis, en el cas del llibre jutge era el rei, evidentment, el rei visigot, per crear lleis, però al mateix temps es diu que és insuficient, que no n'hi ha prou, que en el moment en què s'ha volgut solucionar algun problema de caràcter jurídic, complet, algun judici, doncs no es poden aplicar les lleis visigòtiques. Per tant, el perquè és molt clar, és perquè era insuficient la llei visigòtica per regular la nova situació que es havia produït. No obstant això, ja des dels anys 60-70 del segle passat, es va poder demostrar que l'atribució que el codi fa a Ramon Berenguer I, comte de Barcelona en la segona meitat del segle XI aproximadament, és falsa. Això Ramon de Badal és el que ho va veure molt clarament i ho va demostrar amb força argumentació. Quan ens trobem amb una afirmació com aquesta que els historiadors podem arribar a saber i a aconseguir que efectivament és falsa o no és vertadera, si volem dir-ho d'una altra manera, és interessant preguntar-nos el per què es va fer aquesta falsa atribució. Sens dubte, en aquest cas, el que va promulgar el codi, que és probablement Ramon Berenguer IV, com dic aquí a continuació, besnet de Ramon Berenguer I, el que volia era lloar, diguem-ne, la glòria del seu pare, la memòria històrica, tant de moda en l'actualitat. Ja en aquest moment hi ha memòria històrica en aquest sentit de voler subratllar el paper que Ramon Berenguer I va tenir, que és molt important perquè a partir de Ramon Berenguer I el comte de Barcelona adquireix un predomini sobre la resta de comtes, sobre el comte de Cerdanya, d'Urgell, del Pallars, etc. I per tant aquest predomini és el que consolidarà el poder comtal, el poder de Ramon Berenguer I. Per tant, i per què s'ha pogut arribar a establir que és falsa aquesta atribució, que no va ser Ramon Berenguer I, comte de Barcelona, el que va publicar els usatges, sinó que es va fer en temps de Ramon Berenguer IV? En primer lloc, perquè si s'analitzen determinats usatges, veiem que apareixen conceptes, apareixen termes que no poden ser de l'època. Hi ha un dels usatges que parla de burguenses, de burgesos. Aquest terme de burguenses no apareix fins entrat al segle XII. Ramon Berenguer primer, com ha dit, és dels anys 40, 50 i 60 del segle XI. Per tant, a través d'això és el que, com ha dit, Ramon de Badal va poder arribar a desmentir aquesta atribució. Hi ha molts altres arguments, però simplement posar un exemple per entendre el per què s'ha pogut arribar a fer aquesta, diguem-ne, o verificar que realment els usatges no són creats, no són promulgats per Ramon Berenguer IV, per Ramon Berenguer I, sinó per Ramon Berenguer IV. Com he dit abans, hi ha un nucli original de 135 articles que dataria de mitjans del segle XII i seria obra dels juristes de la cort de Ramon Berenguer IV. Efectivament, el tipus, diguem-ne, de lleis, la forma de redacció, és una forma que difícilment es pot admetre en època anterior, sinó en aquest moment en què hi havia una forta presència del dret romà, del que s'ha anomenat la recepció del dret romà. No oblidem que és en aquests moments, finals de l'XI i segle XII, quan es creen les primeres universitats, els primers estudis de dret, i precisament basats en el dret romà de l'època anterior, de l'època antiga, tant de l'època de la Roma imperial com de l'època de Constantinopla, del segle V, VI, etc. Per què parlem d'un nucli originari de 135 articles? Perquè posteriorment s'hi afegiran altres lleis. Actualment comptem, i pel que tingui més interès encara a la bibliografia, d'una publicació en què es va reconstruir com seria el codi a mitjans del segle XII que va fer el professor Ramon Bastardes, professor ja mort, va ser professor meu, de llatí medieval, i que va fer, diguem-ne, una recreació de com era el codi a mitjans del segle XII. Bé, com he dit, l'origen és en els costums. El costum és, sens dubte, l'element fonamental, i per això es parlem d'un dret consuetudinari, en el sentit d'un dret basat en el costum. La repetició d'actes en un determinat sentit arriba a ser acceptat per una comunitat i crea dret. És una forma, evidentment, arcaica, una forma antiga, en pobles primitius en què no ni tan sols arriben a conèixer l'escriptura, doncs és simplement l'oralitat, el que arriba al costum. En altres pobles que, evidentment, coneixen l'escriptura, com serà el nostre cas, aquest costum esdevé, es transforma en llei. S'escriu, diguem-ne, es transforma, diguem-ne, en llei escrita. Per tant, això és el que planteja ja un dels primers problemes, que és de quan realment podem parlar que existeixen aquests costums, aquests usatges. Per alguns autors, els que imposen penes pels homicidis i agressions, que veurem després per un altre aspecte que m'interessarà de subratllar, serien ja els més antics, els que es podien atribuir a Ramon Berenguer I. Perquè efectivament, com he dit abans, el per què sorgeixen els usatges és perquè hi ha una nova situació, hi ha una nova societat, que és la societat feudal. Aquesta societat feudal està clarament documentada, els estudis que ja s'han fet, des de Pierre Bonassí, de Josep Maria Salrà, jo mateix, etc., està clarament documentada a partir dels anys 20-30 del segle XI. El que passa és que sempre el dret sorgeix, diguem-ne, posteriorment. El dret sorgeix com una necessitat. Potser per entendre aquesta relació, podem posar exemples que no tenen res a veure amb l'època medieval. Fins que no hi ha navegació aèria, avions, no cal un dret aeronàutic. En el moment en què hi ha navegació aèria i avions, cal un dret aeronàutic. Fins que no hi ha un moviment obrer que reivindica la jornada laboral, el dret a vaga, etc., no sorgeix un dret laboral. Apareix al segle XIX. I si encara anem més als nostres dies, avui en dia hi ha tota una sèrie de problemes que genera amb tota la qüestió de l'internet. La navegació per internet planteja tota una sèrie de problemes legals que s'han d'anar solucionant. Fa 20-30 anys ningú hagués pensat en que això realment existís un dret, en aquest sentit, un dret de la xarxa, diguem-ho així. Per tant, aquest és, diguem-ne, un element que sembla important, perquè el que sí que succeeix sempre és que el dret va darrere de la situació, no va abans, va sempre després de la situació. En el cas dels usatges és molt clar, hi ha un costum concret, parlem alguns exemples de seguida, i aquest costum es va esdevenint llei fins que és fixat per escrit. Això com dir planteja aquest problema que encara avui en dia no s'ha resolt de la cronologia dels usatges. La cronologia en el sentit de quins usatges són anteriors a l'època de Ramon Berenguer IV. I això a través de l'anàlisi dels diferents manuscrits que s'han conservat, dels documents que coneixem, els homenatges feudals, els convenients, ajuraments de fidelitat, etc., és com s'ha d'anar intentant, més o menys, intuir, perquè no hi ha una certesa absoluta, intuir aquesta cronologia dels usatges. Aquí tenim un manuscrit que és un comentari dels usatges d'un dels grans juristes del segle XIV, per tant, posterior a l'època dels usatges, d'un tal Jaume Marquilles. I aquí, probablement, aquí el que vol reproduir-se és el moment en què es promulguen els usatges. Quin és el contingut dels usatges de manera general? Després, com he dit, m'aturaré en alguns aspectes perquè és impossible parlar de tot el contingut. Hi ha un grup d'usatges que veurem de seguida que, en el qual el que es regulen són els procediments penals i judicials. Veurem de seguida com s'estableixen penes pels delictes segons la categoria de les persones ofeses, de les persones víctimes d'aquests delictes. Un altre grup d'usatges dels que també farem referència són el que concreten, regulen les relacions feudals, drets i deures dels vassalls, el caràcter hereditari del feu, el vassallatge múltiple, què passa quan es trenca el jurament feudal, la potestat dels castells, d'aquests en veurem alguns exemples. Un altre grup d'usatges són aquells que regulen l'autoritat del comte qualificat de príncep. Efectivament, hi ha molts usatges en què parlen del príncep, es refereixen al comte de Barcelona. Com he dit abans, és claríssim que quan es promulguen els usatges, el comte de Barcelona ha aconseguit controlar tota la resta de comtes i de nobles a través del propi sistema de relacions feudals, de relacions de vassallatge, com veurem. Un primer pas el feia ja Ramon Berenguer I i després Ramon Berenguer III, sobretot, i IV, acaben de consolidar aquest fenomen. Doncs bé, els usatges també regulen el fet de que hi ha determinats aspectes en el que, evidentment, el comte és la màxima autoritat del territori. I no només del comtat de Barcelona, sinó també de la resta de comtats. Aquest serà un dels elements que ens permetrà, a partir d'aquests moments, mitjans del segle XII, parlar ja de Catalunya, no de comtats. Com dic, això ho veurem en un segon apartat de la meva conferència. Un altre grup de contingut dels usatges és el que parla de les funcions de la cúria comtal. La cúria comtal era l'assemblea en la qual es discutien les lleis, els afers polítics significatius, integrat pel comte, per l'alta noblesa, per l'aristocràcia eclesiàstica, per homes de lleis, per juristes. I per tant era, diguem, un organisme que col·laborava amb el poder del comte. Altres continguts, relacions amb els grups ètnics minoritaris, com els jueus i els sarraïns, que encara segueixen en territori cristià després de la conquesta, i inclús hi ha algunes normes de dret privat. Algunes d'aquestes normes de dret privat, relatius a testaments, a l'ús de fruit de la vídua, s'han mantingut pràcticament fins a l'actualitat, amb les corresponents transformacions, però és, diguem, dels pocs articles dels usatges que han tingut una continuïtat fins al moment actual. Em referia fa un moment a aquests usatges que plantegen una diferenciació de càstigs, de penes, per la categoria social. La segona part de l'usatge 4 diu, en la seva traducció al català, qui mati o ofereixi un bescompte haurà de pagar com a dos condors i un condor com dos besbessors. Fins ara, evidentment, no ens entenem de res. Però l'usatge 5 ja és més clar. Aquell qui mati un besbessor de 5 cavallers haurà de pagar 60 unces d'or. Per l'agressió, 30. i si té més cavallers en proporció al seu nombre, proporcionalment al seu nombre. El qui mati un cavaller pagarà 12 onzes i per agressió 6. Un usatge posterior diu el qui mati un pagès pagui 6 onzes i s'hi ofereix 2. Aquesta és la demostració més clara de per què van sorgir els usatges. En l'època anterior no hi havia ni vescomtes, ni vesbesors, ni cavallers. Pagesos sí, però la resta és d'aquesta nova societat feudal. He volgut fer un esquema molt breu, però per il·lustrar el que representa aquesta qüestió, que és, diguem-ne, l'estructura, podríem dir d'alguna manera, l'estructura feudal catalana, que els catalans s'han despistat, però bueno, hauria d'anar a sota dels besbesors. Des del comte de Barcelona com a màxima autoritat fins als pagesos, hi ha tota una sèrie de classes heterogènies de la noblesa. A vegades tenim la idea que el feudalisme és simplement bueno, el senyor feudal, el pagès i aquí s'ha acabat tot, que el senyor viu de les rendes del pagès, que evidentment és veritat, i poca cosa més. El feudalisme, especialment en el cas de Catalunya, és molt més complexa. Hi arriba a haver una sèrie de relacions constants, diguem-ne, a tot nivell entre uns i altres. Aquí he volgut il·lustrar amb el comte de Barcelona sobre altres comtes que són subordinats feudalment al comte de Barcelona. Després hi ha els comtes, hi ha els condors, hi ha els besbessors, hi ha els castlans, responsables dels castells, del punt de vista militar. I els cavallers, l'element més important, primer perquè és el més nombrós, és la mà d'obra militar. El cavaller és la mà d'obra militar, és l'últim dels nobles, però és el més important perquè és el més nombrós. I per tant, en aquest sentit, és un element essencial en la vertebració de la societat feudal. Per tant, amb aquest simple esquema, el que he volgut diguem-ne és veure com era la societat feudal als segles XI i XII a través de tota aquesta sèrie d'aquestes diferents denominacions que tenien. Aleshores, això probablement entendria millor el que hem vist en la diapositiva anterior, que és la diferent graduació de penes segons la categoria social. Si diem que el que mati un vescomte haurà de pagar com a dos condors i un condor com a dos besors i com un besor de 5 cavallers hauria de pagar 60 onces d'or, tindrem que un condor en pagarà 120 i un vescomte 240. Simplement és qüestió de fer simples operacions aritmètiques. Com s'estructuren aquestes relacions feudals? És també a través dels usatges que això podem arribar a establir. També a través de molta altra documentació que afortunadament se'ns ha conservat en els nostres arxius. Essencialment, la relació feudal neix com un contracte entre nobles, contracte de vassallatge entre nobles. I en els seus inicis, és evidentment un fenomen que es produeix a tota Europa, en diferent cronologia, però en els seus inicis sempre és una relació privada, una relació entre dos nobles que estableixen una sèrie de condicions, de deures i de drets, d'obligacions i drets, que és l'essencial de qualsevol contracte, i que és com, diguem-ne, es generarà aquesta societat feudal. Vull insistir en això del contracte de vassallatge entre nobles. M'he trobat sempre amb errades inclús entre els estudiants de la universitat. Quan parlem en aquesta època de vassall, no estem parlant de vassall com a sud dins d'un rei en un comte, sinó de vassall feudal, de vassall lligat per un contracte de vassallatge amb el seu senyor. El que succeeix és que els conceptes senyor i vassall són conceptes, diríem, molt relatius. Si tornem a la diapositiva anterior, trobarem que, evidentment, l'únic que és senyor exclusivament és el comte de Barcelona. Els altres comtes són vassalls del comte de Barcelona i senyors de vescomtes. Els vescomtes són senyors de condors i vassalls d'altres comtes. Els besbassors són vassalls de comtes i senyors dels castlans. Simplificant, la cosa més complexa, però perquè s'entengui essencialment aquest element. L'importància és que això arribarà a tot nivell, fins als cavallers, que també establiran, diguem, aquests contractes de vassallatge amb els castlans, amb els besbassors, etc, etc. El contingut d'aquest contracte de vassallatge és el següent. El senyor es compromet a donar un feu, d'aquí ve el nom de feudalisme, de feudalitat, de societat feudal, a canvi de l'ajut militar del vassall. Hi ha altres obligacions. Una obligació que també es considera important és que el vassall participi en la vida social del senyor. És el que els textos en llatí anomenen concilium. Es parla de l'auxilium, que seria l'ajut militar, i el concilium, que seria, diguem-ne, l'element de participar en la vida social del senyor. Quan, per exemple, ja es casa una filla o un fill, la cerimònia és més significativa per ell si pot, diguem-ne, presumir de vassalls. Per tant, és aquest doble aspecte de l'auxilium i el concilium, l'ajut militar i la integració en la vida social del senyor, l'obligació que té el vassall. Pel que fa al feu, pot ser des d'un castell, del que parlarem ara tot seguit, fins a una quantitat de diners anuals, que se'n diu un feu borsa, o fins i tot un tros de terra, com és el que reben els cavallers. Un tros de terra que inclús té el nom de cavalleria. El nom de cavalleria té aquest significat del tros de terra que rep com a feu un cavaller. Naturalment, l'incompliment dels deures, els usatges ho recullen molt clarament, representa la ruptura del vincle de fidelitat al final del contracte de vassallatge, per la qual el vassall perd aquell feu, és desposseït pel feu. I això, que ho recullen els usatges, en tenim després documents en què realment ha estat així. Una especial significació és el fet de que el feu cada vegada és més important. Passa per davant de qualsevol altre aspecte. Això fa que, a través del costum, que feia referència abans, el feu esdevingui de caràcter hereditari. El fill del vassall, renovant el jurament de fidelitat al seu senyor, podrà seguir conservant aquell feu, un castell, una terra, etc. És clarament això, probablement, amb tota seguretat, que un costum que es comença a produir, que el senyor admet, i que, per tant, després es transforma en llei. Es recull en un usatge en què el feu és hereditari, si hi ha, evidentment, doncs, consentiment per part del senyor. I un altre exemple encara més extrem de la importància que arriba a assolir el feu és, diguem-ne, el que podríem anomenar el doble vassallatge. Efectivament, hi ha un moment en què trobem, es pot veure clarament, perceptiblement, que un vassall té diversos senyors. D'entrada sembla un contrasentit, una contradicció. La fidelitat és entre un senyor i un vassall. L'ajut militar és el que el vassall donarà al senyor a canvi del feu. Però en la pràctica, i probablement com un costum, es comença a admetre aquesta possibilitat de que un vassall tingui més d'un senyor. Aquí he posat doble, però fins i tot en alguns casos n'hi ha fins a 3 i 4 senyors. Òbviament, això de seguida planteja un problema. Què passa quan, suposant que hi hagi dos senyors, el senyor A i el senyor B, s'enfrontin entre ells? Aquí haurà de donar l'ajut militar al vassall. El vassall no es podrà partir, per tant, planteja un problema, un greu problema. Què passa si els dos senyors criden aquell vassall per unes campanyes militars, no ja entre ells, sinó amb altres senyors o en les conquestes de terres dels musulmans, i el vassall, evidentment, no pot complir amb les dues obligacions. És per això que aleshores el que se soluciona a través de l'anomenada solidància o de la institució de l'home sòlid. un vassall podrà tenir sempre més d'un senyor, sempre que es declari home sòlid d'un senyor. Vassall principal, diríem en la traducció, d'un senyor. Amb la qual cosa vol dir que aquest senyor té preferència, diguem així, respecte a un altre possible senyor. Per què es produeix aquest fenomen? I per què és acceptat, sobretot? Bé, es produeix perquè, és clar, pel vassall, com més senyors, més feus. Com més senyors, més terres. Terres, no oblidem, sempre treballades pels pagesos, les que parla poc i que són un element essencial en la societat feudal. Però és que el pagès gairebé no surt en els ossatges. Hem vist aquella referència en el cas, diguem-ne, de que fos mort o ferit, però poques vegades més. El que regula són les relacions entre la noblesa, entre els comtes, etc. Per tant, pel vassall representa un avantatge perquè tindrà més feus. I pel senyor, sabent que evidentment aquell vassall és vassall principal d'un altre senyor, també li representa un avantatge a l'hora de fer números, pot dir jo tinc 5 vassalls, diguem-ne, principals i 3 o 4 que no són, però que en un moment determinat els puc, diguem-ne, fer servir. Si l'altre senyor no els ha requerit el servei militar, en els actes de la vida social que abans feia referència, etc. Això és, sens dubte, una demostració d'un aspecte doble, és a dir, de la importància que arriba a assolir el feu i de l'avantatge que representa per les dues parts l'existència d'un que un vassall tingui més d'un senyor i d'altra banda de la força que té el costum. Serà una possibilitat que ha estat prohibir, dir no, una relació de fidelitat ha de ser home a home, ha de ser senyor vassall, ha de ser entre els dos nobles. I no obstant, no, el que s'arriba a admetre primer com a costum i després redactat ja en un ossatge, aquesta possibilitat d'un vassall que tingui més d'un senyor. Aquí tenim una altra il·lustració, en aquest cas sí que és d'un manuscrit del segle XIII, posterior a la promulgació del Codi dels Ossatges, i concretament és l'inici del Codi dels Ossatges. Naturalment, aquestes miniatures, a part de l'interès que tenen històricament, tenen també interès del punt de vista paleogràfic, del punt de vista artístic, del material que s'utilitza, etc, etc. Però aquí simplement ho poso per il·lustrar una mica la xerrada, simplement. Un altre dels elements als que volia fer també fer referència és la importància que assoleix el castrum, el castell. Hi ha una gran quantitat d'usatges que regulen les relacions feudals que fan referència al castell, al castrum. He utilitzat el terme llatí perquè a vegades quan parlem només de castell un s'imagina exclusivament la fortificació que existia, que era un element essencial per a la defensa militar, com de seguida veurem. Aquí, amb el terme castrum, en canvi, el que s'engloba és tot un territori al voltant del castell que té una triple funció. Primer, com a demarcació territorial. En documents, inclús abans de l'època feudal, els segles IX i X, es fa referència sempre a tal castell. Es diu, et venc aquesta terra que està al castell de Tona, al castell de Cardona, al castell de Manresa. És a dir, es fa referència concreta en una demarcació. Aquesta demarcació, en l'època feudal, a més adquireix molta més importància, molta més significació. No oblidem que l'origen dels castells, en el que ara aquí no puc evidentment allargar-me, és el procés de conquesta dels territoris ocupats per musulmans des de principis del segle VIII per part dels cristians. I aleshores aquestes, diguem-ne, fortificacions que permeten doncs, la defensa del territori. A partir de l'època feudal, a més d'aquesta primera finalitat d'actuar com a demarcació territorial, el castell té una funció militar essencial, fonamental. Hem fet referència abans als castlans. El castlà, per alguns autors de castlà derivaria català, i en parlaré més endavant si tenim temps, la funció militar és essencial, perquè el castellà és el responsable militar del castell. Com hem vist en l'esquema anterior, sota el castellà hi ha els cavallers. Aquesta funció és funció de defensa del territori, defensar el territori, de possibles atacs externs, dels propis musulmans o d'altres nobles, però també és la guarnició dels cavallers. Els cavallers són allà, diguem-ne, ensinistrats, els cavallers són els que vigilen el castell, tenen obligació de vigilància aquest castell. I quan siguin cridats pel seu senyor, de convertir-se en les tropes feudals. Quan parlem dels castells d'aquesta època, segles 11, 12, 13, ens hem d'imaginar unes construccions molt modestes, res a veure amb els grans castells de la baixa edat mitjana, no diem de l'edat moderna. Eren simplement llocs fortificats en els que en alguns casos vivia el propi senyor, hi ha senyors que evidentment tenen més d'un castell, però en altres casos vivia el senyor, vivia el castlans, i és en la demarcació, diguem-ne, territorial on podien viure la resta de cavallers i finalment també els pagesos. Aquesta seria el tercer, la tercera funció que he volgut aquí recollir en l'esquema. El castrum, insisteixo, castell no només la fortificació, sinó tot el territori que l'envolta, que hi ha al seu voltant, que és més o menys extens, es converteix en el centre de percepció d'exacció de les rendes dels pagesos. Com he dit abans i és prou conegut, un element fonamental del feudalisme és el fet de que els senyors, i al dir els senyors ens referim a tots aquells diferents nobles que hem vist, des dels comtes fins als cavallers, viuen del treball dels pagesos, viuen de la renda dels pagesos. Doncs bé, el castrum apareix clarament com un centre de percepció d'aquestes rendes. I per això apareix un responsable d'aquesta administració econòmica, que és el batlle. Un nom que després es donarà també als alcaldes en una època posterior, però en l'època medieval el batlle és el responsable diguem-ne administratiu econòmic que controla, que cobra la renda dels pagesos. I naturalment, quan parlem en aquest cas del batlle, hem de tenir present que quan parlem de l'època feudal hi havia batlles de les possessions del rei, hi havia batlles de les possessions eclesiàstiques, dels senyors eclesiàstics, monestirs, catedrals, canonges, hi havia batlles de la noblesa. Aquest és un altre element també fonamental quan parlem d'aquesta època, la qüestió de les jurisdiccions. La diversitat, diguem, de jurisdiccions és una característica essencial del feudalisme. Per tant, és lògic que hi hagi tota una sèrie d'usatges que facin referència a la potestat del castell, a tots els problemes que plantegen, perquè la potestat del castell no vol dir només el control de la fortificació, sinó de tot el territori que hi ha al seu voltant. I en aquesta època és, com dic, la demarcació territorial més clara, més evident. Hi ha hagut historiadors que han pogut, gràcies a una abundant documentació, arribar a fixar alguns límits d'aquests castells, del territori, de la demarcació administrativa de tot un castell, fixada d'una manera molt evident, molt clara. Gràcies, com dic, en els documents. Per tant, aquesta seria un altre dels elements que m'ha semblat interessant de destacar en parlar dels usatges. Un altre grup d'usatges és el que Abadal va denominar l'Estatut del Príncep. És aquest conjunt d'usatges el que he fet referència quan parlava molt breument del contingut, que destaquen sobretot el poder del comte de Barcelona qualificat de príncep, com he dit abans. Un terme que sens dubte té influència del dret romà al que abans feia al·lusió, i que s'aplica en el comte de Barcelona. Curiosament, serà ja posteriorment, gairebé un parell de segles més tard, quan es parlarà del Principat de Catalunya. en un moment en què Catalunya forma part ja de la corona d'Aragó, que el comte de Barcelona és rei d'Aragó i com a sobirà de Catalunya és comte de Barcelona, però mai apareixerà el títol de príncep de Catalunya. És un dels elements que els historiadors ens han plantejat una mica com el per què no es va arribar a intitular príncep de Catalunya si en canvi es parlava del Principat de Catalunya. El títol que mantindrà en època posterior, estic parlant ara el rei d'Aragó com a sobirà de Catalunya, és el de comte de Barcelona. Quan en canvi en el segle XIII es conquereixi València, Mallorca, Sicília, etc., el títol que tindrà el rei és el de rei de València, rei de Mallorca, rei de Sicília, de Sardenya, etc., etc. De Catalunya no, és comte de Barcelona. Però bé, això seria com dic una altra història, anant-nos ara una mica més enllà del que m'interessa en aquest moment. Un dels usatges més importants d'aquest Estatut del Príncep és l'usatge 68, conegut amb aquest nom de Príncep Namque, que són sempre les primeres paraules de l'usatge, trien doncs el príncep i llavors ve el text, i en què s'estableix el poder militar suprem del comte de Barcelona. Evidentment, la funció essencial del noble és una funció militar, però ha d'estar supeditada a l'autoritat comtal, al poder del comte de Barcelona, qualificat, torno a insistir, com a príncep. Aquest usatge del príncep Namque serà sovint invocat primer pels comtes, després pels reis, quan a més de comtes de Barcelona són reis d'Aragó, al llarg de tota l'edat mitjana. I, per exemple, quan hi hagi la famosa guerra civil contra Joan II, final del segle XV, s'invocarà, diguem, el dret que té el rei en virtut d'aquest usatge i moltes altres vegades. Encara que hi ha altres aspectes, aquest m'ha semblat el més significatiu per la transcendència que té posteriorment quan parlem d'aquest grup d'usatges que parlen de l'Estatut del Príncep. I com dic, un segon aspecte que volia assenyalar, una segona part que hauré de fer resumidament perquè m'estic allargant una mica massa, seria veure la relació dels usatges amb la formació de Catalunya. He parlat al començament de que abans del segle XII és inexacte, és poc rigorós parlar de Catalunya. L'any 87, 1987, es va celebrar una sèrie d'actes, un congrés al que vaig participar també, es deia el mil·lenari de Catalunya, o més dit, el mil·lenari de la independència de Catalunya. De fet, en rigorositat, el que s'havia de celebrar era el mil·lenari de la independència dels comtats catalans. Fins en aquella època formaven part del Regne Franc, a partir del 987, i per tant el 1987 feia 1000 anys, eren independents, però eren comtats. A partir de mitjans del segle XII sí que es pot realment parlar de Catalunya, perquè apareixen el que podríem dir uns signes d'identitat. Apareix el nom. No tenim temps aquí de parlar de totes les diferents teories que hi ha sobre l'origen del nom. Hi ha un petit llibre de Frederic Udina Martorell que parla d'aquesta qüestió i que recull tota una sèrie de teories molt curioses sobre l'origen d'aquest nom. En l'actualitat el que sembla més possible, però tampoc és absolutament segur, és que Catalunya derivi de català i que català derivi de castlà, del responsable militar del castell, al que he fet referència abans. És un origen que a vegades a determinats historiadors no agrada gaire, perquè llavors diríem que Catalunya deriva del mateix nom que Castella, que clarament és terra de castells, però en qualsevol cas sembla la hipòtesi més possible, més probable. La llengua parlada és el català, com he dit ja, inclús d'època anterior. Era un d'aquells signes, diguem-ne, d'identitat que podem trobar ja en la primera edat mitjana. Els usatges són el dret que s'extén per a tots els comtats catalans i que és, com dic, el naixement realment del dret català. Anteriorment no hi ha un dret comú. El dret que hi havia era el dret visigòtic, les lleis visigòtiques a les que he fet referència abans. Però no hi ha un dret, diguem-ne, per tot el territori. Hi ha dos fets significatius. El primer d'ells pot semblar una contradicció, però que són, han estat considerats pels historiadors com definitius per la consolidació de la identitat de Catalunya. Un d'ells és la Unió Dinàstica d'Aragó i Catalunya, i l'altre és la conquesta de les terres que encara en el segle XII estaven en poder dels musulmans, l'anomenada Catalunya Nova, les terres de Ponent i del Sud. La Unió Dinàstica ve donada, molt breument vaig explicar, pel fet de que quan el rei d'Aragó, Alfons I, mor, en el seu testament el que fa Alfons I és deixar el regne als ordres religiosos militars, els templers i els hospitalers. És una cosa molt estranya, molt rara, com uns ordres religiosos militars es poden fer càrrec d'un regne. Sabem que, evidentment, la successió monàrquica era una successió hereditària. Alfons I no va tenir fills, el seu germà era monjo, bisbe i monjo i bisbe, va arribar a ser bisbe, i Alfons I doncs, el que fa és simplement deixar en aquests ordres religiosos militars el regne. La noblesa s'hi oposa, hi ha un enfrontament obert, i aleshores criden el germà d'Alfons I, el batallador, Ramir, perquè accepti ser rei. Com dir, Ramir estava retirat ja de la vida política, era monjo, però admet, diguem-ne, aquest requeriment, i el que de seguida busca és un successor. Es casa amb una princesa francesa, Agnès de Poitou, i tenen una filla que és Peronella. Aquesta filla Peronella és promesa, quan tot just té 2 anys, a Ramon Berenguer IV, que tenia uns 16 o 17 anys més, o inclús més, no recordo exactament ara l'edat. Per això parlem d'una unió dinàstica, la dinastia dels comtes de Barcelona, de la Casa de Barcelona, que s'inicia amb la figura de Guifré el Pilós, s'uneix a la dinastia dels reis d'Aragó. Ramon Berenguer IV serà qualificat de príncep d'Aragó. No és rei perquè no té sang reial. El fill, Alfons el Trobador, sí que serà el primer rei d'Aragó. Aquesta, diguem-ne, unió dinàstica, dit així sembla que sigui un acte molt solemne. No obstant, conservem dels documents de l'any 1137, un del mes de març, el de novembre, si no em feia la memòria, en què es diu simplement: jo, Ramir, et dono a tu, Ramon Berenguer IV, el regne d'Aragó amb tota la noblesa i com a futura esposa, perquè com dic, Peronella era una nena de 2 anys, a la meva filla Peronella. I en un primer document fa aquesta donació, però encara li reserva el títol de rei. En un segon renuncia al títol de rei i considera que Ramon Berenguer és ja príncep. I que fins i tot si mor Peronella, Ramon Berenguer IV heretarà, diguem-ne, el títol de rei. Sí, mor Peronella sense fills. El document, com dic, sembla un document senzill, de donació, com si es donés, igual que es dona una terra, es dona un castell, es dona tot un regne. I no obstant, és el naixement de la corona d'Aragó. Per què vull fer referència en aquest fet? Perquè d'entrada, és clar, diu, bueno, si s'uneixen Catalunya i Aragó, això aniria en perjudici dels regnes. Per això insisteixo que és una unió purament dinàstica. Com he dit al començament, els usatges de Barcelona s'aplicaran només a Catalunya i Aragó tindrà els seus lleus, els seus fueros, el seu dret, les seves lleis. Però que fins i tot, Ferran Soldevila ho va veure ja clarament i després altres autors ho han subratllat, el que representarà aquesta unió és reforçar el sentiment d'identitat, per no parlar d'un sentiment nacional, que evidentment seria exagerat, però sí d'un sentiment d'una pròpia identitat, tant a Aragó com a Catalunya. I és que el mateix Alfons, el trobador, comença a tenir problemes quan se li requereix que no nomeni oficials del rei que no siguin catalans a Catalunya, perquè havia nomenat Veguer de Cerdanya un aragonès. I això tenim molts exemples allà de l'edat mitjana. Per tant, és en aquest sentit en què he volgut, diguem-ne, relacionar això amb la qüestió també de la formació i de la consolidació de Catalunya i del paper que juguen els usatges, de que el que fa és reforçar el sentiment d'identitat aquesta unió dinàstica entre Catalunya i Aragó. La conseqüència, ja ho he dit abans i torno a insistir, és que evidentment els reis d'Aragó seran també comtes de Barcelona. La figura d'Alfons el trobador, com a fill de Peronyer o Berenguer IV, és el primer rei d'Aragó i comte de Barcelona. Insisteixo, com a sobirà de Catalunya, el títol és comte de Barcelona. I és un títol que després seguirà durant tota l'època medieval, moderna, fins a l'actualitat, en què evidentment el títol de comte de Barcelona és el del rei Joan Carles. L'altre fet que volia fer referència és la conquesta de la Catalunya Nova. Perquè, és clar, és un element fonamental per poder parlar de Catalunya tal com quedarà constituïda a partir de mitjans del segle XII. Les conquestes que hi haurà posteriorment no seran annexionades a Catalunya ni a Aragó, sinó que formaran part de l'anomenada Corona d'Aragó. El regne de Mallorca i de València per Jaume I, reina de Sicília per el Gran, etc. etc. Per tant, de què la importància d'aquest fet? Era uns territoris que feia més de 4 segles que estaven ocupats pels musulmans. És aquests territoris que ja en l'època medieval s'anomenen com de la Catalunya Nova, perquè la Catalunya Vella havia estat començat conquerida a final del segle VIII, Girona el 785, Barcelona el 801, etc. etc. Per tant, representa clarament la constitució del que serà la Catalunya medieval i la Catalunya fins pràcticament en els nostres dies, evidentment amb la diferència de part de la Cerdanya i del Rosselló que pertanyen avui en dia en territori francès, però que en aquest moment eren comtats dins de Catalunya. La conquesta de Lleida i Tortosa i tot el territori del seu voltant és, per tant, un element decisiu per la consolidació de Catalunya com amb una pròpia identitat del punt de vista territorial. En les assemblees de Pau i Treva d'aquesta època es parlarà dels límits clarament ja de Catalunya i es dirà que van des de Salses, a la zona del Rosselló, fins a Tortosa i fins al riu Cinca, que era el límit amb Aragó. És a dir, hi ha una consciència d'un territori d'una pròpia identitat, encara que formi part de la Corona d'Aragó, perquè el que és sobirà de Catalunya és també comte de Barcelona, és també rei d'Aragó. Bé, és una conquesta feta pels comtes Ramon Berenguer IV i pel comte Montgol d'Urgell, amb una participació important dels ordres religiosos o militars als que abans he fet referència. És això per donar, diguem-ne, una idea de que és a partir d'aquest moment i amb una presència important dels usatges com a dret comú a tot el territori en què podem realment parlar ja de Catalunya com amb una pròpia identitat. Jaume I declararà als usatges la norma fonamental contra la qual no podrà anar cap altra llei. Deroga l'aplicació de la llei visigòtica. De fet, encara en documents del segle XII encara es fa referència en algun cas en alguns aspectes, per exemple la qüestió de tots els testaments. Doncs Jaume I, el segle XIII ja, deroga, anul·la l'aplicació de la llei visigòtica. El nucli originari dels usatges, com he dit abans, s'hi afegeixen altres lleis que en el segle XV constituiran les constitucions i altres drets de Catalunya. Quan parlem, per tant, dels usatges de Barcelona, hem de fer referència a aquesta dualitat, a aquest nucli originari al que m'he referit i del que he comentat alguns aspectes i del que després representa ja en el moment que són integrats en les constitucions i altres drets de Catalunya. Bé, i res més. Fins aquí doncs la meva xerrada.
Bé, doncs moltes gràcies, doctor Udina, i a partir d'aquí doncs, obrim el torn d'intervencions per si algú té alguna pregunta o algun qüestionament a fer. És el moment de fer-ho. Aneu aixecant el braç, intentaré recordar l'ordre, començar per allà, després aquí i...
Bé, abans s'ha dit de que el càstig, com si diguessin, que tenien els vassalls, si mataven o si ferien a un superior o igual, només es feia esment a diners, però no tenien penes de presó o alguna cosa?
No existia la pena de presó. Hi havia la pena de mort, evidentment, que era en el cas, per exemple, del comte. Per això era ja un traçatge que parla evidentment de que qualsevol mort del comte es podia penar amb la mort, però en principi el sistema, diguem-ne, penal era un sistema a base del que s'anomenen les composicions pecuniàries, que nosaltres diuen una mena de multes, per entendre'ns, que en el qual no deixa de representar una societat encara amb un cert arcaisme, en el que evidentment doncs, la pena eren, diguem-ne, penes que solventaven simplement en composicions de diners, en composicions pecuniàries.
Amb tota la conferència no has comentat res del clergue. Llavors, en aquella gràfica que has posat als nivells, m'agradaria col·locar-hi els bisbes, els abats...
Sí. Bé, sí, evidentment, no he parlat bàsicament, potser és una mica també de falla meva, perquè evidentment els usatges no en parlen de l'element eclesiàstic, però com he fet esment molt de passada, quan parlava dels batlles, per exemple, és evident que uns senyors feudals molt importants són els senyors, diguem-ne, eclesiàstics, els que formaven part de l'aristocràcia eclesiàstica, i que aquests senyors eclesiàstics doncs, eren també senyors que tenien castells en el sentit que he assenyalat abans, de possessions, diguem-ne, feudals, i, però que la seva relació no era exactament la d'un contracte de vassallatge, perquè, és clar, l'element essencial de la relació senyor-vassall era una funció militar que el senyor tenia, el senyor noble, però que no podia tenir el senyor eclesiàstic. I aleshores era tot un altre tipus, diguem, de relacions, de contractes en els quals se'ls encomanava a nobles la guarda dels castells, el que tinguessin en el seu, sota el seu control els cavallers, els que he fet referència, i el que evidentment al final succeïa és que al senyor eclesiàstic li revertien les rendes dels pagesos. Però entre els senyors eclesiàstics i els nobles no hi ha unes relacions de vassallatge en el sentit que he explicat resumidament, i per això quan he parlat del contracte de vassallatge no n'he fet esment. Una qüestió interessant a comentar és la qüestió dels ordres religiosos militars. És precisament aquest fet el que apareix primer, evidentment, la primera gran ordre és l'ordre dels templers, creada arran de la primera croada per defensar els llocs que havien estat conquerits a Jerusalem, Terra Santa, però després que clarament representen aquests ordres religiosos militars, templers, hospitalers, d'ordre de Santiago, de Calatrava, etc. És, diguem-ne, que es permet, més ben dit, una de les funcions que tenen al costat d'una funció religiosa, de viure en comunitat, de pregar, etc., és una funció militar. Per què? Perquè a final del segle XI, arran de la reforma gregoriana, s'havia prohibit als sacerdots que lluitessin. Abans hi ha constància de que hi havia sacerdots que lluitaven. Jo recordo alguns testaments del segle X en què un sacerdot parla que té armes, si té armes perquè lluitava. Quan això es prohibeix per tota una sèrie de mesures de la reforma gregoriana, com a alternativa sorgiran les ordres religioses militars. I aquests ordres religiosos militars arriben a ser poderosos senyors feudals, per això no puc fer esment. evidentment participaran, ho he vist abans, en la conquesta de l'Illa Tortosa, en les conquestes que també hi haurà per part de Castella, d'Andalusia, etc. I a canvi d'això rebran una gran quantitat de terres. Tindran un poder econòmic extraordinari, com els senyors feudals, derivat d'aquesta participació en els fets. I per tant és un element molt important en el feudalisme, que potser passar per alt, però que és també essencial. No sé si queda contestada la pregunta, més bé amb la...
Bona tarda. Segons tinc entès per lectures històriques, el Regne d'Aragó havia format part del Regne de Navarra. És correcte?
Sí. Sí,
aleshores,
sí.
Quina llengua parlaven els aragonesos?
Bé, en principi la llengua que està documentada als aragonesos era l'aragonès, que era una llengua molt semblant al castellà, però no exactament igual, que després evidentment pràcticament s'ha perdut. Llavors, bàsicament aquesta era la llengua que parlaven, diguem-ne, els aragonesos.
Una mixtificació de diverses llengües. De castellà, navarrès, diguem, entre cometes.
Sí, exactament. Probablement seria una miqueta, diguem, aquest origen de les llengües. Clar, el problema una mica d'origen de la llengua, que ja havia llegat una mica, passat una mica per alt, és que clar, una cosa és arribar a saber quan es parlava en un moment determinat una llengua, en el nostre cas una llengua romànica, sigui el castellà, l'aragonès o el català, és molt difícil d'establir, perquè evidentment no hi havia en aquella època enregistradors del so com tenim actualment. I per tant és a través moltes vegades de que en alguns documents del segle IX i X comencen a aparèixer paraules que no són en llatí. Els documents són en llatí, però apareix una paraula que no és en llatí. En lloc d'aparèixer el terme vinum, apareix vi, sense declinar, sense cap mena de cas, vi. O palles, són paraules noves, derivades evidentment de llatí, perquè el 80% del català deriva evidentment de llatí, però que ja no és el llatí. I aleshores, aquesta és una manera de poder apropar-nos a pensar que ja en època anterior es parlava realment aquesta diversitat, diguem-ne, de llengües.
Sí. Hola, mira, jo li volia fer un parell de preguntes. Abans, segons ha comentat, el vassallatge era una relació lliure entre nobles, bàsicament, i el que demanaria si pogués fer una mica d'explicació de l'escripció dels pagesos que han sortit com a pinzellades en la xerrada, en la conferència, si realment ells tenien alguna possibilitat d'escollir per qui treballaven o estaven lligats al castrum que els hi tocava per naixement. Aquest un. I l'altra pregunta que li volia fer és si els límits geogràfics dels castrums tenen alguna relació amb els límits jurisdiccionals actuals de municipis o de comarques, no sé. Si ha tingut alguna continuïtat històrica a les demarcacions administratives actuals. Gràcies.
Bé, respecte a la primera pregunta, evidentment, com ja he dit, com que pràcticament la pagesia, els usatges no parlen dels pagesos, de fet, realment poca referència amb ells. És evident que el pagès evoluciona des del moment en què passa de ser un pagès lliure, com hi havia en el segle X i principi del segle XI, a ser un pagès dependent i adscrit a una terra i que treballa la terra d'una altra per viure d'aquella terra ell i la seva família, i donar una sèrie de rendes al senyor, rendes de diferents tipus, i que no només tenen a veure amb la collita, perquè una de les característiques de la relació entre el senyor i el pagès del punt de vista feudal és precisament el fet de que hi ha, diguem-ne, prestacions que són donades per l'autoritat simplement del senyor. El senyor exigeix per com a reconeixement de l'autoritat que cada any el pagès li doni una quantitat de blat o d'animals o de moneda, per tant va molt més enllà que el que hi havia en l'època anterior, però el que també s'estableix molt clarament és que hi ha una sèrie de contractes, que evidentment no he fet referència perquè els usatges no en parlen, contractes, diguem-ne, en els que s'estipula la quantitat de prestacions que ha de fer a l'any en el senyor feudal, el cartulari de Sant Cugat del Vallès, per exemple, està ple d'aquest tipus de documents publicats ja, i en els quals doncs, es fa referència a una relació contractual que en el segle XIII derivarà a l'establiment emfitèutic, que és un contracte encara molt més complex, que permetrà fer, diguem, els sots d'enfiustament, etc. Sots establiments, i per tant molt diferent. Per tant, en aquest aspecte, diguem-ne, el que hi ha sempre una relació contractual entre els propietaris feudals de la terra i els pagesos que la treballen. Respecte a la segona qüestió, de fet, no sé fins a quin punt hi pot haver-hi en alguns casos alguna similitud entre la demarcació de castells antics i termes municipals. No m'ho he plantejat, és probable que pugui existir alguna referència, almenys en el seu origen. Més enllà d'això, no crec que evidentment que, que puguem parlar en absolut d'una continuïtat, perquè el que succeirà és que aquesta demarcació del castell cada vegada tindrà menys significació. En el segle XIII i XIV apareixerà una nova demarcació, les vegueries, el que es volen ressuscitar també. I per tant ja són demarcacions, diguem, diferents, en els que el castell cada vegada tindrà menys significació. Però no descartaria, diguem, alguna possibilitat de que tingui relació, com dic, amb alguns dels termes municipals posteriors.
A l'alta edat mitjana, sobretot arreu d'Europa, hi havia el costum de dirimir les discussions entre cavallers o nobles a base de tornejos. El que guanyava era el que tenia la raó i el que perdia no. En els ossatges això ja no es contempla. Per què? Perquè ja no existia, o perquè era diguéssim, una manera moderna ja. O sigui, érem més moderns, anàvem més enllà, ja havíem deixat davant d'això. No, crec que no es contempla això.
No, efectivament no apareix, diguem-ne, el sistema, diguem-ne, del judici de Déu que se'n deia, dels torneigs en aquest sentit que tenim documentats en altres territoris europeus en aquesta mateixa època, en el segle XII. Sí, és una pregunta que no queda clara del tot, no tant perquè fossin potser més moderns, sinó que potser era una qüestió que ja no es havia plantejat anteriorment. Com que els usatges es basen en el costum, això no era costum, diríem. Jo ho veuria més en aquest sentit. Plantejat en aquest sentit, més, no era un costum i per tant no es va, diguem-ne, referir en aquest nivell. I efectivament, normalment quan tenim, diguem, notícies de tornejos, inclús ja a nivell d'obres literàries i tal, fa més referència sobretot al nord de França, a algunes zones d'Alemanya, i en absolut a territoris ni catalans ni de castells hispànics.
Bona tarda. Les sagreres, quan es van constituir i si en concret es formaven en unes demarcacions en concret?
Perdó, no
entenc. Sagreres.
Ah, Sagreres, sí. Bé, les Sagreres apareixen a partir de principis del segle XI molt lligades al fenomen de la feudalització. És a dir, a través de les assemblees de Pau i Treva, que eren reunions convocades originàriament per l'Església, pels bisbes, i que la seva finalitat era d'alguna manera sostreure's a la violència feudal. Naturalment, quan parlem del feudalisme, hem de pensar que el feudalisme no s'introdueix sense problemes, sense tensions. Aleshores, hi ha un moment en què l'Església pensa que, bueno, doncs que els cavallers, els nobles, que es barallin entre ells, que formin exèrcits per conquerir els territoris musulmans, com els hi ha fet fins aleshores, però deixar a banda l'Església i els pagesos. Això, evidentment, no s'assolirà en aquest sentit. Però, en canvi, en aquestes assemblees de Pau i Treva, el que sí que s'aprova en les lleis, que són les constitucions de Pau i Treva, és fixar uns espais, diuen, de 30 passes al voltant de l'Església, que anomenen sacràrios, i d'aquí ve, diguem-ne, el nom de Sagrera. Llavors, la Sagrera, en aquests espais, on està prohibit lluitar, sempre, per suposat, dins de l'Església també, i per tant que en alguns casos van permetre fins i tot que hi hagués pagesos que es posessin en aquestes zones. Hi ha un estudi de l'historiador Vilaginés, un historiador que va ser un, ja fa alguns anys, un alumne meu a la Universitat Autònoma, que precisament ha demostrat com l'origen d'algunes de les viles medievals, cas de Llinars o de Mollet, està a la Sagrera. Per tant, són, diguem, aspectes que donen importància en aquest element. Documentades les comencem a tenir, diguem-ne, a partir dels anys 20-30 del segle XI. A la zona del Rosselló, per exemple, també hi ha un estudi d'Aimar Catafà molt complet sobre aquesta qüestió. Llavors, sorgeixen en aquest moment. Fins a quin punt van tenir realment una utilitat pràctica? Sembla que, en certa manera, sí, perquè encara que es fixa el límit de 30 passes, probablement seria molt més enllà. I, per tant, era un lloc en què, almenys teòricament, era prohibit el fer guerra, prohibit lluitar.
Hola, bona tarda. M'ha donat que dues èpoques o dues etapes importants dels usatges estan relacionats amb conquestes, és a dir, la, els juristes del cort de Ramon Berenguer que van crear els usatges o que van fixar els usatges, i segon, el de Jaume I, és a dir, el, ja, la deroga de l'aplicació de la llei visigòtica. Hi ha estudis sobre això, sobre com es potser utilitza els usatges com a legitimació de distribuir la terra després de la conquesta?
Bé, els usatges en si no recullen, podríem dir, pròpiament articles d'aquest tipus. És a dir, el problema és el moment en què hi ha realment conflictes que tenim documentats en judicis sobre possessions de terres. Normalment el que s'intenta és acudir a demanar, diguem-ne, proves de testimonis, proves, diguem-ne, de documentals que demostrin la propietat d'unes terres o de les altres, però no es recollir pròpiament en els usatges. És el que també s'anomenen les querimònies, poso referència en aquest element. Les querimònies, diguem-ne, fan aquest element, però que no està, diguem-ne, recollit en els usatges. En aquest cas, probablement el que s'intenta ja és aplicar alguns conceptes del propi dret romà, si parlem dels segles XII i XIII, que té molta importància, és un fenomen essencial, passa que evidentment no podia dedicar-me a tractar-lo més a tall, però és també un element, doncs, complementari d'aquest dret. És el que en l'època, en aquesta època, segles XII i XIII, s'anomenarà el ius comú, el dret comú, aquest dret comú que és una mica l'adaptació del dret feudal en el dret romà antic, i sorgirà un dret nou que agafa elements del dret romà, però que evidentment és bàsicament un dret feudal.
Hola, amb això que parlava, que ha preguntat algú de les penes, diguem-ne, pecuniàries, què passava si, per exemple, era un pagès i no tenia diners? O, bueno, el portaven a la presó? I...
No, de fet, el que evidentment el pagès, si no tenia diners, podia pagar amb la collita. Per tant, el que podia, diguem-ne, és que arribés a una situació, diguem-ne, doncs de misèria, diguem-ne, econòmica en aquest sentit. Perquè, esclar, tenia present que en aquesta època, encara que parli d'un ses d'or, un ses d'or el pagès no en tenia, i per tant el que feia era convertir-les en una quantitat, diguem-ne, d'espècies, de collites, de blat, d'animals, d'ous, del que fos. Bàsicament seria això.
Bé, volia fer dos comentaris. El primer, em sembla que s'ha parlat de pagesos, però sembla que no s'ha parlat de ciutadans. Quina era la relació amb la noblesa dels ciutadans o com estava. I després un comentari també, perquè es diu sempre que Ramon Berenguer IV no va ser rei d'Aragó, però jo en algun lloc he llegit que sí, que encara que ho fes servir el títol durant un període de temps curt, sí que va ser rei d'Aragó. I em sembla que en el segon document de donació de Ramir li dona allò, aquells drets que s'ha reservat, i entre altres sembla que li dona el títol de rei.
Sí. No, respecte a això, evidentment, els dos documents que he fet referència En el segon, ell diu, allò que jo en reservava com a títol de rei, també li dono. Aleshores, el problema és que no es podien titular rei d'Aragó perquè no descendia de sang reial i per això el títol que té és de príncep d'Aragó. Per exemple, dels segells dels documents apareix el títol de príncep d'Aragó. En alguns escuts que també se'n conserven apareix, diguem, el títol de príncep d'Aragó i comte de Barcelona. Per tant, és en aquest sentit. Ara, evidentment que ho era i que és reconegut, inclús hi ha juraments de la noblesa, el propi comte com a sobirà seu. Per tant, evidentment sí que ho era. Respecte a la qüestió dels ciutadans, naturalment, quan parlem de la renovació urbana estem parlant just d'aquest període, és a dir, és en aquest moment, al segle XII, quan comencen a sorgir els anomenats homes de negoci, els burgesos, els patricis, etc. I per tant, queden molt, els usatges pràcticament, hi ha alguna al·lusió, evidentment, als ciutadans i burgesos, però molt de passada, perquè el que vol recollir és regular les relacions feudals. Una altra cosa serà ja posteriorment, quan els ciutadans, i concretament la classe dirigent de la ciutat, econòmicament i políticament, formarà part de la pròpia expansió mediterrània, de l'origen del municipi, i per tant intentarà equiparar-se a la noblesa, inclús agafarà, per exemple, els emblemes heràldics dels nobles, és a dir, hi haurà una, intentant assimilar-se a la noblesa. I ja molt més endavant, si parlem de l'època final de l'edat mitjana, després de la famosa crisi dels segles XIV i XV, trobarem inclús ciutadans que invertiran en el camp, que diversificaran els seus negocis. No només tindran negocis a la ciutat o en el comerç marítim, sinó també en la compra de terres, aprofitant la crisi de la noblesa, etc. Això ara ens allargaria força. Però els usatges pràcticament no surten.
Agrair al doctor Dina aquesta intervenció que, sens dubte, ens ha il·lustrat d'un episodi cabdal per entendre el procés de consolidació de l'hegemonia primer del comtat de Barcelona i finalment acabarà conduint, doncs, a través del que ens explicava ara mateix, a l'hegemonia de la ciutat. No? I bé, em sembla, doncs, que això encaixa dintre de les línies de treball que dèiem del museu. Moltes gràcies i gràcies.
Que no discutim molt.